Doncs mira, avui és el Dia Internacional d'una cosa que ens agrada molt, sobretot els comunicadors, de la paraula. Avui és el Dia Internacional de la paraula. En fi, que sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida, que t'hem d'explicar moltes coses de les que parles, de les que passen a casa nostra.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, 23 de novembre, hores d'ara a les 12:20 minuts, 9 graus a la ciutat de Lleida, amb pluja. S'han, de moment, fins ara, 13 litres per metre quadrat. Ara, això sí, que tenim, almenys, a la ciutat de Lleida, trons, que jo n'he escoltat ara per la finestra no fa massa minuts. Avui parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per parlar d'aquesta previsió meteorològica per avui i també de cara als propers dies. Buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Marxarem a escoltar els consells que ens donen des de Q2 Consultors, els advocats, el Josep Lluís Gómez. I avui estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt. Amb ell obrirem la finestra dels records fins a la 1 de la tarda. A partir de la 1, l'espai de gastronomia amb el Felip Urbano, on ja saps que nosaltres tenim en marxa un viatge que ens porta per tots els cellers de la D.O. Costes del Segre, per conèixer tota la D.O. Costes del Segre, i la coneixerem a través dels seus cellers i concretament a través de les persones que hi treballen. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Tenim un número de WhatsApp perquè ens envies missatges de veu o de text, el que tu prefereixes. És el 664-526-180. 664-526-180. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Recorda, hores d'ara, fregant els 9 graus a la ciutat de Lleida, s'han recollit aproximadament uns 13 litres per metre quadrat. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Escolta, trons n'ha hagut, que jo crec que els escolta.
Sí, no, està el temps animadíssim, amb cafès tempestuosos, està encallant un promig. A partir de les 11:30 s'ha intensificat la precipitació, que ja havia començat pues, pràcticament, a veure què mira, a les 3:30 de la matinada, va començar a ploure, moderada i feblement. I
Armando, això t'ho diu una màquina, no estaves
sí,
tu pendent, no?
Sí, no, una màquina
a les 3?
No, vale, no, vale. No, evidentment. I a partir de les 11:30 s'ha intensificat i està plovent a una mitjana entre 0,8 i 1 litre cada 10 minuts. Sí, s'ha intensificat més a partir de les 11:30, quan han arribat els núvols convectius, que són els cumulonimbus, que estan donant aquests llamps i trons que estem sentint, sobretot al Segrià i les Garrigues són les dues comarques més afectades. Ve del sud de Tarragona, destacarem moltíssim els 183 litres a Tortosa.
Déu-n'hi-do.
A la zona del Delta ha plogut moltíssim i ara està afectant.
Però que aquella aigua va directe al mar, no serveix?
Sí, claro, claro. Però la natura no hi pensa com les persones, eh? I els raonaments, per un conèixer com funciona un virus o com funciona l'atmosfera, t'has de ficar a les lleis que funcionen, sí, i no raonar com una persona, no? Evidentment, està plovent molt. Al sud de Tarragona ha plogut i ara n'hi ha un anunci de temps violent. Però temps violent pues, són xafes i tempestes fortes. En algun moment podia caure algun esclafit, podia veure algun esclafit, alguna turbonada, alguna cosa més forta en les comarques de, sobretot, de Ribera d'Ebre i Priorat i Baix Camp, això en Tarragona, i Segrià i Garrigues. Perquè no està plovent a tot arreu, eh? En les comarques de Lleida només Segrià, 22 litres de ceros al mes, és a dir, la Segrià rebrà una bona regada, les Garrigues frega, també agafa una mica el Pla d'Urgell, frega l'Urgell només i part de la Noguera, res més. És a dir, aniran pujant al llarg del dia de sud a nord i sí que arribaran al Pirineu, al Prepirineu Pirineu durant la tarda. Todavía les cotes de neu no seran gaire baixes, 1.200 o 1.600 metres, però allò és l'inici, és l'inici. Tota la setmana no estarà com avui, però anirà fent a diferents comarques, anirà baixant la cota de neu. El final de setmana podria ser una traca total en quant a neu a per sota de 1.000 metres o entre 500 i 1.000 metres. Bueno, l'episodi ha començat avui i donarà diversos toms per diferents comarques i en diferents situacions, que ara tenim una situació que no és gaire freda, fresca, que està plovent molt al sud, però ja anirà plovent a la resta de comarques, i ficant-se de nord al final de setmana, que és on deixaria més neu al Pirineu.
O sigui que el cap de setmana ens espera presumiblement, de neu molt, i baixada de temperatures, entenc.
Sí, molt fred, nevades al Pirineu. Aquí, a partir de demà, sí que n'hi haurà clarianes e intermitències, estones de xàfec, entorn obri clarianes, serà molt variable la resta de la setmana, però al Pirineu la nevada important sí que començaria avui al tard vespre en cotes mitjanes i altes, però els propers dies anirà fent. Total, que en el conjunt de la setmana se podien acumular gruixos de més de 1.000 metres a partir de 2.000 metres, però que podien ser també importants a partir de 1.500.
Caram.
És a dir, que la temporada, el pont de la Puríssima, podran obrir les estacions d'esquí.
Molt bé.
I amb bons gruixos.
Aparentment, o sigui, sembla lluny, però tampoc està tan lluny, que estem dues setmanes, com el que diu mal contades.
La setmana és moguda després de moltes setmanes de tranquil·litat.
Molt bé.
I hem de dir que portàvem molt poca pluja, 212 litres en tot l'any, i per arribar als 360-70, doncs hauríem de caure 150 litres.
Molt bé.
És el que resta de mesos. No caurà tants, avui potser 40, 50 litres al sud de Lleida, però està, el que dic, només afectant Segrià i Garrigues en aquests moments, una mica al Pla d'Urgell, principalment.
Molt bé.
El Segrià s'emporta la palma perquè ve directe del sud de Tarragona.
Doncs, Armando, parlem divendres i llavors sí que ja parlarem de cara al cap de setmana.
Sí.
Gràcies, Armando.
Bona setmana.
Igualment, adeu, gràcies. Bon, per cert, que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha engegat ja el pla de vialitat hivernal per facilitar la mobilitat durant l'època de fred i nevades a les carreteres que gestiona amb 118 màquines llevaneu i 103 punts d'emmagatzematge de sal distribuïts arreu del país. Aquest pla s'activa cada any entre mitjans de novembre i mitjans d'abril per garantir la comoditat, la fluïdesa i la seguretat, així com també per minimitzar el temps de restriccions o de tancament al trànsit de les vies que puguin quedar afectades. Els mitjans es distribueixen segons les característiques de cada àmbit territorial i de les incidències que es produeixen a través de 33 centres de conservació i manteniment. Per tant, ja està tot a punt per per aquest cap de setmana que es preveu en el que baixin les temperatures i que les precipitacions en forma de neu arribin a les carreteres catalanes. Doncs a part, sí, anem a buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant, malauradament, d'una persona que ens ha deixat, l'exalcalde de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, Joan Peralada, ha mort als 62 anys a causa d'una malaltia, segons ha confirmat l'actual alcaldessa Sònia Bruguera. Peralada va ser un dels impulsors de la candidatura i el reconeixement de les esglésies romàniques de la Vall com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000. Així mateix, també es va implicar en la declaració de la Festa de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat l'any 2016. L'alcaldia del municipi la va ostentar entre els anys 1995 i 2019 i es va presentar com a independent, però també per Convergència i Unió i també pel PSC. També va ser president del Consell Comarcal. El 2019 ja no es va tornar a presentar a l'alcaldia. Per tant, ens ha deixat als 62 anys d'edat el que va ser alcalde de la Vall de Boí, Joan Peralada. I la Guàrdia Urbana de Lleida va celebrar ahir dilluns la festivitat de Santa Cecília, la patrona del cos policial, creat fa 175 anys, com ja ens va recordar a l'espai dels bocins d'història, el Joan Ramon González. Durant l'acte oficial d'ahir, que es va dur a terme a la Seu Vella, es va condecorar els agents que van excel·lir en el servei o que han tingut actuacions meritòries durant el darrer any. Entre aquests, s'ha reconegut amb la medalla de Santa Cecília els urbans que van patir ferides durant les protestes a Lleida per la detenció de Pablo Hasél. També s'ha distingit la tasca d'agents d'altres cossos policials o de ciutadans i treballadors de la paeria per la seva col·laboració i suport especial al cos, com enguany ha estat el cas de l'exregidor de Seguretat Ciutadana de la paeria, Sara Mestres. L'alcalde Miquel Puello, acompanyat de l'intendent de la Guàrdia Urbana de Lleida, Josep Ramon Ibarz, ha presidit els actes commemoratius que s'han organitzat tradicionalment per reconèixer el treball de la policia local, així com també la dels altres cossos de seguretat i entitats que vetllen per la seguretat. I parlem ara de números. L'economia lleidatana es va contraure l'any 2020 com a conseqüència de la crisi de la Covid-19. Això no ens agafa per sorpresa, però el que potser sí que t'agafa per sorpresa és les dades que ara t'explicaré. I és que, en concret, la demarcació de Lleida va registrar una disminució del valor afegit brut del 10,2%, però per sota de la mitjana de Catalunya, que ha estat del 11,3%, segons l'anuari econòmic comarcal 2021. A més, aquesta caiguda respon sobretot a l'afectació de la pandèmia que va comportar els serveis privats a les persones a la indústria alimentària. Les comarques del Pla de Lleida van registrar un decrement del 9,9%, també per sota de la mitjana catalana, mentre que les comarques de muntanya van ser el territori que va patir la pitjor davallada del país, amb un retrocés del 13,4%, sobretot per l'afectació de les restriccions en el turisme, evidentment, perquè al final és la gran font d'ingressos. A poc a poc coneixem les xifres d'afectació d'anys anteriors, però no hem de perdre de vista l'actualitat, i l'actualitat ens està dient que les xifres del coronavirus segueixen empitjorant poc a poc, però sense pausa, per desgràcia. Mira, un exemple. Tema d'educació. Ja saps que un dels centres més afectats de l'escola va ser, t'ho vam explicar la setmana passada, l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa, en un brot de Covid que va mantenir a 284 persones confinades, 315 en el darrer balanç. Si bé ara no hi ha cap grup totalment confinat, del total 281 són alumnes i 3 docents. Ull, perquè en els darrers 10 dies s'han registrat 34 positius, els mateixos que el passat dilluns. 31 són alumnes i 3 són docents i membres del PAS. En total s'acumulen 37 positius, 31 alumnes i 6 docents i membres del PAS. Tot això ve perquè hi va haver 5 positius, 5 alumnes, i la setmana passada el Departament de Salut va demanar a la direcció del centre que, per precaució, confinés tot l'alumnat, després que ja hagués de tancar alguns grups a primària infantil per positius i, sobretot, per tallar aquestes vies de transmissió comunitària. Tot i això, estem parlant de més de 37 positius, eh? De 37 positius. Per tant, el tancar l'escola, tot i que és un enrenou per les famílies, i sobretot en el moment en el que es decideix tancar, que les xifres de positius són molt baixes, estem parlant de 5 positius només, es pot ficar el crit al cel, però realment es veu que la decisió va ser l'acertada, perquè ja sabeu que després de contagiar-te pot passar uns dies, fins que acabes donant positiu. Les xifres actuals. El Departament de Salut ha declarat avui dimarts 133 nous contagis confirmats de Covid-19 a la província de Lleida. 133 en les darreres 24 hores. És una xifra massa alta. De fet, és la més alta que tenim des de l'estiu. I recordo que al principi de l'estiu estàvem parlant d'entre 8, 10, 12, 15, com a molt, positius al dia. Al principi de l'estiu, la primera setmana del mes de juliol. D'aquests 133, 120 corresponen a les comarques de Ponent i 13 a les de muntanya. Salut també ha comunicat 2 noves defuncions a la regió sanitària del Pla de Lleida, que n'acumula ja 708 des de l'inici de la pandèmia. En canvi, la regió de l'Alt Pirineu i Aran manté el registre de 165 morts que es va comunicar fa un mes. Pel que fa a les hospitalitzacions, es mantenen en 33 a tota la província, tot i que hi ha un malalt crític més a les UCI. 8 persones són crítiques i estan ingressades a hores d'ara a les UCIs. D'altra banda, la velocitat de transmissió del virus, la RT, puja una centèsima més. Ja veieu que anem poc a poc, però tendència a l'alça. Està al 1,32. En canvi, a l'Alt Pirineu, que està altíssima, baixa 32 centèsimes, però segueix quedant-se per sobre de 2, 2,18. El risc de rebrot a les comarques de Ponent és de 355 punts, 30 més que ahir. I a les comarques del Pirineu se situen 508 punts, 6 més que ahir. I la positivitat de les proves PCR que s'estan fent passa del 6,12% al 6,48% al Pla i del 8,40% al Pirineu al 8,79%, totes per sobre del 5%, que és el llindar que marca la OMS per parlar ja de problemes. En fi, aquestes són les xifres, aquesta és l'actualitat, i nosaltres el que fem ara és fer una pausa ràpida, perquè de seguida marxarem cap a Q2 Consultors per parlar de temes legals, perquè els advocats, concretament el Josep Lluís Gómez, te'ls fa fàcils.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en Cope. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Hola, soy John Travolta y estoy aquí para decirles que después del éxito que ha tenido la Black Week de Aflelu, han decidido repetirla y los descuentos siguen una semana más.
Caballero, eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que Aflelu repite la Black Week?
No, digo que usted no es John Travolta.
¿Qué es eso? Te lo juro.
Lunes y martes, 80% de descuento en Aflelu.
Hombre, pues la verdad es que lleva una gafa parecida.
Claro, es que soy.
Ver condiciones en web.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja arriba el moment en el que marxem, com tots els dimarts, cap a Q2 Consultors, que és el nostre espai en el que resolem aquests dubtes que només ens ho poden resoldre un bufet d'advocats. Nosaltres parlem cada dimarts amb el Josep Lluís Gómez, és advocat, està especialitzat en dret mercantil i civil. El trobes a Q2 Consultors, que estan a la web www.q2-consultors.com, a Lleida, al passeig de Ronda número 57, als Baixos, però ja saps que tenen equips a Viella, a Balaguer, a Lleida i a Barcelona. I després el número de telèfon, que jo crec que és la manera, el primer contacte, si voleu, per posar-vos en contacte amb ells, la més ràpida i efectiva, que és el 973 28 28 18, 973 28 28 18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, anem a parlar avui de la figura, bueno, del tema de la incapacitació d'una persona per prendre decisions legals, que em sembla que això patirà canvis grans, que no havia hagut canvis en els darrers anys amb aquest tema.
Pues, doncs sí, hi ha determinades paraules que són freqüents, que formen part del nostre vocabulari, com la paraula incapacitació, pròrroga de partida de potestat, tutor, pues, aleshores això ha tingut una important reforma que ha entrat en vigor aquest mes de setembre, recent, el mes de setembre de l'any 21, i que pues, ve a canviar un sistema tradicional de fa molts anys d'aquestes figures. Tot això amb la finalitat d'adaptar la nostra normativa a lo que són convenis internacionals, concretament a un conveni internacional sobre els drets de la persona amb discapacitat de Nova York de l'any 2006. I això provoca que canviïn, desapareguin literalment la paraula incapacitació, la paraula pròrroga de pàtria potestat, que era aquell règim d'aquells nens i nenes menors que per patir algun tipus de deficiència pues eren els seus pares qui continuaven assumint a partir dels 18 anys la funció de la pàtria potestat, o la desaparició de la paraula tutela, no? I ara no és que estiguin orfes de defensa aquestes persones, al revés, si vol defensar encara tant només els seus drets i procurar-los a la vegada els recolzaments, els ajuts necessaris perquè conservin els seus drets, no? La incapacitació consistia i consisteix d'alguna manera en una persona, tingui l'edat que tingui, que pateix unes deficiències de tipus físic o psíquic que són continuades i que li impedeixen, diguem-ne, governar-se per si mateix, val? Mm. Això era la persona incapacitada.
Evidentment, que aquí havia d'haver una decisió mèdica sempre.
Evidentment, prèviament partim d'un criteri mèdic, aquest criteri mèdic se constata davant dels òrgans judicials a través d'uns informes forenses i a través d'unes exploracions de que la persona presumptament incapaç per part del jutge, i al final aquest jutge prenia una decisió que abans el tema era si la incapacitat era plena, era completa o era parcial, i en funció de si era plena se n'anomenava un tutor perquè aquesta persona del tutor substituigués, almenys en algunes tasques, al propi incapaç, i si era una incapacitat de caràcter parcial se li anomenava un curador que deia, i el jutge deia, en quines coses concretes se li podia ajudar. Tenint en compte que en tots dos casos hi havia coses que no se podien fer mai sense autorització del jutge, és a dir, el curador primer de tot tenia i té que rendir comptes al jutge periòdicament de lo que ha fet de la seva gestió. Uh-huh. I segona, per fer certes coses, jo que sé, vendre's un pis, per exemple, pues tenia que demanar autorització al jutge, és a dir, no ho podia fer tot amb autonomia, perquè l'autonomia podia portar...
Clar, o sigui, no és que t'entreguin les claus de la vida de l'altra persona, enteneu-me, les claus, vull dir, no d'un edifici, sinó les claus de la vida, escolti, gestioni i fegui el que vulgui, no? Suposo que sempre el jutge mirava i mire que la part dèbil, per entendre'ns, no es vegi afectada, ni perdi patrimoni, ni hi hagi alguna cosa estranya.
El jutge el que intenta és prendre precaucions davant de el que tu has qualificat d'una cosa estranya molt encertada.
Vale, sí.
Pues la paraula incapacitació com a tal desapareix, la paraula tutela desapareix i el que s'utilitza ara és la paraula, segons la llei, mesures d'apoyo, mesures de recolzament, mesures d'assistència, i aleshores pues, hi ha un nou règim. Tenint en compte que, clar, hi ha molta gent que ja té la tutela instaurada i una incapacitació, i aleshores el que es preveu és un plaç de 3 anys perquè se revisen en les situacions anteriors, perquè de la mateixa manera que lo nou ara en sona totalment estrany, doncs dintre d'uns anys que quan algú llegeixi la paraula tutela direia, això què és? Clar. Perquè això és del... Aleshores, ara apareixen pues, les mesures aquestes de recolzament. Aleshores, per establir aquestes mesures, en primer lloc cal tindre en compte una cosa. Hi ha mesures de caràcter, diguem-ne, voluntàries. Hi ha molta gent que ja comença a fer com una mena de testament, que no és un testament pròpiament, sinó que amb una escritura pública davant de notari ja preveu que en el cas de que en el futur necessita algun tipus de mesura d'aquest tipus, ja determina la persona que li agradaria que ho fes, evidentment el càrrec sempre és voluntari, i quina base han de tenir. Pensem que avui en dia les persones cada vegada arribem a una edat més elevada, però també amb algunes problemàtiques d'Alzheimer, de demència senil...
Sí, sí, sí.
Jo puc adelantar-me i dir, mira, escolta, a mi m'agradaria que fos el meu fill, la meva filla, el meu cunyat, que no ha de ser necessàriament un familiar, una institució, el que pues, prengui aquesta tasca. No? També hi ha la mesura de la guàrdia de fet, que és una guàrdia, diguem-ne, informal, bueno, en determinats casos, no? Però sense que no necessita, pròpiament no faria falta una autorització judicial, però que això és un, per qüestions molt intranscendents. La figura clau serà la curatela. El que abans era la, una situació de incapacitat parcial, ara és la que té més protagonisme, no? Que ho té que declarar un jutge, que s'ha de revisar periòdicament, val? I que d'alguna manera pues, també pot ser proposada pel mateix incapaç abans que ho sigui, no? I que d'alguna manera el jutge li determinarà el que pot fer. Pensant que pot haver, per exemple, dos curadors, un per l'aspecte patrimonial i un per l'aspecte personal. Val? Aquest curador haurà de rendir comptes periòdicament, pot tindre dret a una retribució i també com abans, en determinades coses no les podrà fer. És a dir, no pot vendre béns immobles, no pot llogar a més de 6 anys, no pot fer donacions, com és normal, despeses extraordinàries... Bé, hi ha una sèrie de mesures de precaució, no? Aleshores, bueno, que sapiguem que hem entrat en un nou escenari, un escenari una mica diferent, i que bueno, la gent que tingui alguna, estigui en una situació de les que he esmentat en el passat, pues que potser li convindrà adequar aquests papers al nou sistema actual, més que res perquè el dia de demà no tingui algun ensurt davant de qualsevol mena de gestió o qualsevol mena de situació.
Déu-n'hi-do. Escolteu, jo, aquests temes que són, anava a dir complicats o densos, de veritat, aquí sí que us dono aquest telèfon, 973-28-28-18, 973-28-28-18, és el telèfon de Q2 Consultors, perquè, a més, cada cas és un món, i, per tant, val la pena marcar aquest número de telèfon, que és gratuït, fas la primera consulta, que t'atendran amb molt de gust i automàticament ja et remetran cap a una especialista o un especialista que s'encarregui del teu cas particular, perquè, repeteixo, cada cas és un món. Hem parlat avui amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Cidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Cidro. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Cidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 3864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes I make inside my head. She's
naked in my bed. And I will lie awake, making beautiful. I ara sí, ja que ens acostem a la una de la tarda, ja saps que avui toca obrir la finestra, la dels records, que és igual si fa fresca fora, que a més, amb tota la història del virus i tot el cuento aquest, ja ens han dit que s'ha d'estar ben ventilat. Doncs obrim la finestra dels records, ho fem doncs dos vegades al mes amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Una finestra dels records que ja sabeu que ens transporta a diferents parts del territori, lleidatà, i a més, també ens ajuda a viatjar en el temps. Ens transporta a diferents moments de la història del territori lleidatà. Amb la finestra dels records i el Joan Bellmunt, doncs, coneixem persones, hem conegut llocs, obres. Fa dues setmanes parlàvem de la
mina de Montclar.
De la mina de Montclar, d'aquest túnel per portar aigua, que segueix funcionant, que segueix vigent. I la finestra dels records avui l'obrim i ens porta cap a on?
Pues cap a Montgai, la població de Montgai.
Mira.
I per què? Pues perquè a Montgai hi havia els morcaires, un ofici avui desaparegut, i perquè ara és temps, precisament encaixa amb aquest temps. Avui són 23, si no m'equivoco, I el dia 25 és Santa Caterina, i per Santa Caterina l'adagi ja ho deia, per Santa Caterina a collir l'oliva. Per tant, abans es començava per Santa Caterina a collir l'oliva. I si es collia l'oliva vol dir que es feia oli.
Es feia oli, clar.
I si es feia oli s'havia de netejar l'olivell o les restes de l'olivell i per posar-hi el nou.
Sí.
I què passava amb l'olivell? Doncs amb l'olivell s'aprofitava per fer sabó, per fer diferents... Igual que els greixos dels porcs, etc. Tot s'aprofitava bé.
És curiós això, que una cosa que taca tant, com és l'oli, al final neteja tant. Vull dir, és la base de l'oli, el greix, és la base del sabó, del bon sabó.
Del bon sabó. I precisament a Montgai han fet... Doncs fan la fira del sabó i han recuperat tota aquesta tradició que val la pena de divulgar i d'explicar. I repeteixo, ara era el temps que es començava a collir l'oliva, temps endarrere, i per tant calia netejar les tenalles i calia netejar tots els recipients, i aquella solada que quedava és el que en deien les morques i servia per fer sabó. Podem explicar una mica, perquè diu, a mitjan segle XIX, a Montgai, hi havia una fàbrica de sabó i un molí d'oli, que de molins d'oli n'hi havia a tots els pobles. La matèria per la fàbrica de sabó era subministrada pels morcaires d'aquesta població, els quals assoliren bona fama. Els morcaires eren aquells que hi en arribar el mes d'octubre, novembre, passaven pels pobles comprant les morques de l'oli que restava de la collida anterior, és a dir, el sol, la solada, en deien, de les gerres i tenalles que calia treure per posar-hi l'oli nou de la collita que ja era a la porta. Abans, a totes les cases tenien una o més tenalles on dipositaven l'oli que havien de consumir durant tot l'any. Jo encara la guardo com a record de casa, sí, encara guardo la tenalla, i encara fa aquella olor d'oli tapada, vull dir, allò que deia per sempre, no? Que, per cert, guardo bastantes coses perquè aquesta realitat sempre m'ha entusiasmat, i m'agradaria que al poble de Puigros algun dia s'hi fes un museu. Jo estic disposat a donar-los i tot per fer el museu,
doncs...
I si no me'n surto, doncs hauré de dir amb algun poble garriguenc, si ho volen, doncs que ho montin ells, perquè no, escolta, és...
Suposo que sí, ja, vaja, espero.
Costa.
Que teniu un fill il·lustre a Puiggròs, com és el Joan Bellmunt, que ho cedeix, o sigui que, vaja...
Sense esperar cap... econòmicament res a canvi. Vull dir, és una donació llisa i llasa. Però continuem. Els morcaires, dits també marxants, passaven pels pobles comprant aquest sol o solada anomenada morca. Després ho venien els saboners i d'altres productes els quals ho empraven especialment per fer sabó. Normalment les morques eren venudes a la indústria sabonera de la població, i per aquest motiu va haver-hi qui es dedicava a aquesta mena de comerç. Agafant un bon nom en tots els pobles de la rodalia i en alguns de ben llunyans, a tot arreu eren coneguts com a bones persones els morcaires de Montgai. També hi havia alguna dona que es dedicava a fer cendra de barrelles, fet pel qual els deien les barrellaires. Cal dir, Ricard, que aquestes dones venien la cendra de barrelles, les quals també era molt bona per fer lleixiu i sabó de les morques, que deien que donava molta suavitat i blanco a la roba. Cal recordar que la roba es rentava amb aigua bullint i cendra, i se'n deia fer bugada d'això. La gent jove d'avui no ho coneix, però la cendra, abans se posava la roba bruta amb un cubell, i si es posava cendra al damunt i s'hi tirava aigua bullint, i això ho anava impregnant i netejant de brutícia. És a dir,
curiós també, eh?
Tota una realitat avui desapareguda, i que parlava d'un autoabastiment, d'un aprofitament de tot. Eren més ecologistes que nosaltres, per això el món anava, van aguantant.
Home, eren, sí, molt més sostenibles, eh? No,
sí, per això
molt
nosaltres que no ho som, ens estem carregant el planeta.
Sí. Això està clar, però vull dir, ara no és una manera de parlar, sinó que és realitat. O sigui, abans les persones eren molt més sostenibles justament perquè generaven molt menys residus. És que avui en dia, fixa't, el problema que tenim és que generen molt residu, i el residu al final... o es reaprofita, que costa molt, perquè ja m'agradaria veure també tot el circuit del reciclatge, a veure si realment s'aprofita o no s'aprofita, però vaja, això és un altre tema, però és que generem molt rebuig, molt, moltíssim, i clar, multipliques per les persones i per dies...
I cada vegada més persones, perquè el món va passant de 2.000 a 3.000 milions, de 3.000 milions a 4.000 milions...
No, estem ja per sobre dels 7.000 milions, ja. De totes maneres, torno a dir el mateix, és curiós que l'oli, que és una substància, que a més quan ets petits, els pares, la mare sobretot, vigila, una gota d'oli, au, ja està. A veure com ho traurem, això, que costa molt de treure, com es transforma i serveix per netejar, i la cendra una altra.
Exacte.
Perquè la cendra també en bruta, ja.
Però pues la cendra, abans, per fer bugada, pues era omplir el cubell de roba, posar una damunt de l'altra, una peça damunt de l'altra, posar força cendra al damunt i tirar aigua bullint, i allò anava netejant, i després allò ho netejaven i quedava netíssim. I el que dèiem de l'aprofitament de residus és que no es llançava res, se reaprofitava tot.
Clar, es buscava la manera, sí.
A l'or, els donava l'or a cada casa, els donava els elements necessaris de cols, d'enciams, de tomates, tal. El que sobrava, han d'anar cap al corral, o s'ho menjaven les gallines, s'ho menjaven els porcs, etc, etc. Mataven una gallina, pues tot era aprofitable. Mataven un porc, tot era aprofitable, perquè el que sobrava després de cansalades, de greixos i tal, ho feien per fer el sabó. És a dir, tot un reciclatge constant, i no embrutaven.
El cercle era tremendo, eh?
Exacte. Sí, sí, i no feien malbé res. Per tant, vull dir, la societat ha anat avançant molt lentament, molt pobrament econòmicament, si vols, però amb una sostenibilitat que avui no tenim.
No, i tant.
Els dels plàstics no es coneixia. No, bueno. Les botelles de vidre que es reaprofitaven per anar a buscar la llet, per guardar, per posar aigua, per fer el que sigui. Vull dir, avui tot el plàstic i cada vegada més.
I tot d'un sol ús, que aquest és el problema.
Sí, sí, sí.
En fi, ja veieu, la finestra dels records que ens ha dut cap a recordar aquestes professions i aquestes maneres de ser sostenible i de reutilitzar la matèria primera que teníem, matèries primeres que per cert avui en dia comencen a haver falta. Mira, no està malament, que la finestra dels records ens dugui també cap a històries que han passat a casa nostra, que no són de massa lluny, que això és de la província de Lleida, i que ens poden donar idees per retornar cap a la sostenibilitat. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer, una abraçada gran.
Gràcies a vosaltres, i aprofitar la benentesa, perquè quan arribi el moment que facin la fira del sabó a Montgai, la gent s'hi acosti i que ho vegi, que ho palpi, que ho visqui. Per tant, és un convit senzill, però fet de cor, perquè val la pena que la gent ho conegui.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu, bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una de la tarda, segueix plovent a la ciutat de Lleida, també s'escapa algun que altre tro, amb 3 minuts ens plantem a la una, seguim entre 9-10 graus. Seguim a voltes amb que les xifres del coronavirus segueixen pujant, i que hi ha països d'Europa, com ja has escoltat els informatius, els serveis informatius de la cadena COPE, com per exemple Àustria, que tornen a estar confinats, sense anar més lluny. O sigui, això no és un pas més amb una restricció, sinó que és un confinament que durarà 2 setmanes. Escoltàvem també que hi ha equips de futbol, clubs de futbol de la Bundesliga, de la Lliga Alemanya, que estan estudiant baixar el sou o penalitzar els sous dels jugadors que no estiguin vacunats, que per tant són més susceptibles de patir quarantenes i per tant doncs faltar a partits i a entrenaments. I aquí a casa nostra doncs ens seguim esbarallant amb el passaport Covid, el certificat Covid, si és necessari, si no és necessari, si li podem implantar a més llocs o no. De moment ja saps que només és necessari per l'oci nocturn, però tot apunta a que això es vol modificar i passar-ho a que sigui necessari, per exemple, per l'hostaleria. La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha negat que hi hagi un embolic amb la implantació d'aquest passaport Covid en les comunitats autònomes, ja que ha assenyalat que el Tribunal Suprem és el que estableix doctrina sobre aquesta qüestió quan es recorren certes decisions dels tribunals autonòmics. Diu que no crec que sigui un embolic, el que es va acordar, i així està en les disposicions legals, és que sigui el Tribunal Suprem el que estableixi doctrina sobre aquestes qüestions quan es recorren. El Tribunal Superior de Justícia del País Basc, per exemple, no ha autoritzat la implantació del passaport Covid per accedir a locals de lleure nocturn i restaurants amb menjadors per a més de 50 persones, però el govern autonòmic ha descartat recórrer al Tribunal Suprem aquesta decisió. En fi, que seguim anclats amb els problemes legals de sempre, que si és legal, que si no és legal, que si coarte les llibertats, els deures, etc, etc, però a tot això seguim amb les xifres pujant. Per cert, que la Comissió de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya està estudiant tancar els bars a les 23 hores i que l'oci nocturn tanqui a la 1 de la matinada. Veurem fins on arriba tot plegat. Tot això és un estudi, però ja sabeu, quan el río suena, és que agua lleva. I mira, avui que està plovent, doncs encara més. Passo que el Ricard Álvarez. Ens plantem a la 1 de la tarda. Estàs en companyia d'Herrera en Cope a Lleida. Ara busquem la darrera hora informativa i després arriba el migdia de Cope Lleida amb el nostre viatge a través de la DEO Costes del Segre i amb la tertúlia dels polítics.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lleva repitiéndose durante toda la pandemia y llama la atención que un año y ocho meses después, pues siga pasando. Ocurrió el verano del año pasado cuando las comunidades autónomas quisieron frenar los brotes que fueron surgiendo y para ello aplicaron confinamientos perimetrales de ciertos municipios. La justicia los avaló en algunas regiones, pero sin embargo en otros territorios los tumbó. Lo mismo pasó tras el fin del segundo estado de alarma, de nuevo con los confinamientos y también con los toques de queda. El caso más significativo fue el de Andalucía, donde el pasado mes de mayo el Tribunal Superior de Justicia andaluz hizo público varios autos con decisiones totalmente contrarias sobre el confinamiento de varios municipios. Los autorizaba en tres de ellos, pero sin embargo lo rechazaba en un cuarto. Esta disparidad de criterios ha sido una constante desde que el COVID entró en nuestras vidas. Mira que desde la oposición le han pedido al gobierno una y otra vez una ley de pandemias que estableciera una norma única para todo el país, pero como no ha habido respuesta desde la administración, pues al final todo vuelve a estar en manos de la justicia. Y aquí es donde vuelve a ser llamativo que lo que vale para una región no valga, sin embargo, para otra. Y ahora el lío se centra en el certificado COVID, el documento con el que una persona puede demostrar que está vacunada con la pauta completa. En el País Vasco, su tribunal regional ha rechazado la obligación de pedir este certificado en la hostelería y también en el ocio nocturno. Alega que vulnera derechos fundamentales como el de reunión en un momento en el que la situación hospitalaria no es grave. Pero sorprende que la justicia, sin embargo, se autoriza que un ciudadano de Galicia tenga que presentar ese certificado para sentarse en un bar, a pesar de que en esta región la incidencia es menor. La justicia también permite que se pida en el ocio nocturno de Baleares y Cataluña. Y para rizar el rizo, en Aragón hay otro criterio judicial. Su tribunal regional tiene dudas. Cree que podría incurrir en un vicio de inconstitucionalidad y ha pedido a la Fiscalía y al Gobierno regional que presenten alegaciones en un plazo de 10 días. Es decir, vuelve el guirigay jurídico porque no hay un criterio único y homogéneo, como están pidiendo de nuevo muchísimas comunidades autónomas. El Ministerio en este asunto se quita del medio, echa mano de la famosa cogobernanza y le pasa la pelota o el marrón a las comunidades autónomas. Esta tarde, sin embargo, sí planteará a los gobiernos regionales el nuevo semáforo COVID, un documento al que ha tenido acceso COPE y que propone elevar el riesgo bajo por coronavirus hasta una incidencia de 100 casos, el nivel medio a 300 y el riesgo alto a 500. Pero hay más. Sanidad propone volver también a las restricciones en los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Volver a cerrar a las 11 de la noche bares y restaurantes y a la 1 las discotecas y pubs en las zonas con más de 100 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, ahora mismo solo hay 7 regiones en nuestro país por debajo de esta cifra. Vamos a ver qué pasa con ese semáforo y con las restricciones que establece, porque de lo que se decida va a depender que nos podamos reunir más o menos la próxima Navidad. Es martes 23 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Desde este sábado, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 1.000 personas que intentaban llegar a las costas de Canarias a través del Atlántico. Solo esta noche han interceptado a 374 inmigrantes en 8 embarcaciones. En una de ellas, localizada a unos 200 kilómetros al sur de Gran Canaria, viajaban 54 personas, entre ellos 2 bebés y 11 mujeres. En la isla de La Palma, hoy vuelve a preocupar la mala calidad del aire. El olor a azufre es la tónica predominante en el Valle de Aridane. El aeropuerto sigue cerrado por la ceniza y 3.000 personas de Tazacorte están confinadas por la nueva colada de lava que ayer llegó al mar y que está formando una nueva fajana al tiempo que emite gases. Granizo en la playa de Alicante, 263 litros por metro cuadrado. En Roquetes, en Tarragona, donde están en alerta roja. Son algunos de los ejemplos de lo que nos está dejando la dana que tenemos sobre nosotros. Un total de 26 provincias siguen en alerta amarilla o naranja por nevadas, tormentas, oleaje o viento. Mañana se tranquiliza un poco la situación, aunque seguirá el nivel amarillo por nevadas en los Pirineos, la cordillera cantábrica y el sistema central. Y hoy se ha presentado la Semana Social de España, un evento que organiza la Conferencia Episcopal para el estudio, difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las cuestiones sociales de relevancia. Esta edición se va a celebrar en Sevilla a partir del próximo jueves y el tema elegido es la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. En ella se va a reflexionar sobre los trabajos previos que se han ido realizando en las diócesis durante todo el otoño. Y la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid va a estrenar esta tarde una pieza musical en memoria de las víctimas del coronavirus que ha compuesto la Asociación de Compositores Sinfónicos de España, un requiem para coro con una parte electroacústica compuesta por 6 autores diferentes en la estela de la gran tradición artística europea.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona juega una final contra el Benfica.
Es el primer partido en la Liga de Campeones de Xavi Hernández como entrenador, necesitado de puntos ante el Benfica. Juega en el Camp Nou a partir de las 9 de la noche y con novedades en la lista de convocados, Elena Condis.
Dembélé y Dest han recibido el alta médica y entran en la lista sin estar al 100%, pero Xavi se toma el partido como una final y les convoca ante la ausencia de extremos en ataque. No puede contar con Ansu, Ilias ni Abde, tampoco con Sergi Roberto. Tony Pedri. Estamos ahora mismo en las puertas del hotel donde se va a concentrar el equipo, a punto de llegar su autobús. En la puerta, dos furgones de Mossos de Escuadra, medios de comunicación y una decena de aficionados. El equipo comerá aquí, en este hotel, descansará y después saldrán todos juntos en autobús hacia el Camp Nou.
El Bayern de Múnich, clasificado ya, tiene 12 puntos, el Barcelona 6 y el Benfica 4. Hoy a las 7 menos cuarto se juega el Villarreal-Manchester United, jugándose el primer puesto del grupo, y a las 9 de la noche, Sevilla-Wolfsburgo, obligado a ganar el equipo de Lopetegui. Tiempo de juego a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Bon dia, sóc el Ricard Álvarez. 7 minuts, hores d'ara, per sobre de la 1 de la tarda, dimarts 23 de novembre del 2021, hores d'ara, seguim amb 9 graus a la ciutat de Lleida i pluja a la ciutat de Lleida. Abans ens explicava l'Armando Álvarez que això no és extensible a tota la província de Lleida. De fet, només estaria plovent de la Noguera cap avall, per entendre'ns, al sud de la província de Lleida, on, com escoltaves ara els serveis informatius de la cadena COPE, les pluges més fortes s'han concentrat a les comarques de Tarragona. Però segueixen els trons també a la ciutat de Lleida i la veritat és que l'aigua, que sigui molta o poca, però que plogui bé vull dir de bona manera, no de patac, doncs benvinguda serà, perquè també, com en recordava l'Armando Álvarez, ha plogut poc en les darreres setmanes i mesos. Per tant, ja la necessitàvem. De cara al cap de setmana es preveu baixada de temperatures i possibles nevades importants al Pirineu, però d'això en parlarem els propers dies. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que podran ser localment fortes i persistents i que podran anar acompanyades de tempestes ocasionals. En 12 hores es podran superar els 60 litres per metre quadrat. La cota de neu al Pirineu pujarà fins als 1.600 metres i es podran acumular més de 5 centímetres de neu a partir dels 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes al sud, amb unes màximes en general de 12 graus a la Seu d'Urgell, d'11 a Balaguer i a Tàrrega, d'11 també a Lleida Capital i de 9 a Viella. Si mirem ara demà dimecres, esperem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions de nou generalitzades. La cota de neu baixarà fins als 1.300 metres i al Pirineu es podran acumular fins a mitja tarda més de 5 centímetres de neu a partir dels 1.500 metres. Per últim, les màximes seran de 12 graus a Balaguer i a Tàrrega, d'11 graus a Lleida Capital i a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. 9 graus i mig a la ciutat de Lleida. Abans parlàvem de 13 litres per metre quadrat. Ara ens acostem als 15 litres per metre quadrat, almenys a la ciutat de Lleida. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bé, ja t'avançàvem que de cara al cap de setmana ja es preveu aquesta baixada de davallada de temperatures i nevades al Pirineu, i per això Territori disposa de prop de 120 màquines llevaneu per garantir la mobilitat durant la temporada de fred. El pla de vialitat hivernal inclou un centenar de punts d'emmagatzematge de sal distribuïts per tot Catalunya, i també les màquines llevaneu distribuïdes per la xarxa viària catalana, que inclou, evidentment, sobretot la zona del Pirineu, i això inclou també la del Pirineu Lleidatà. A veure aquest cap de setmana si no ens agafa com normalment aquestes primeres nevades, que hem de començar a tallar carreteres perquè no estem preparats. T'explicàvem abans que l'exalcalde de la Vall de Boí, de l'Alta Ribagorça, Joan Peralada, ha mort als 62 anys a causa d'una malaltia. Peralada va ser un dels impulsors de la candidatura i el reconeixement de les esglésies romàniques de la Vall com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000. Així mateix també es va implicar en la declaració de la Festa de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat l'any 2016. L'alcaldia del municipi la va ostentar entre els anys 1995 i 2019. I Ponent registra el 2020 una menor caiguda de l'economia que la mitjana catalana, i el Pirineu pateix la pitjor davallada. L'afectació de la crisi de la Covid-19 es va notar a la demarcació, sobretot als serveis privats a les persones. I el que fa referència a la zona de muntanya, al Pirineu, evidentment, per la manca dels serveis turístics, perquè ja sabeu que durant molts mesos vam estar sense poder obrir els establiments turístics ni tan sols sortir de la comarca, per tant, tampoc s'hi podia anar. Pel que fa a les xifres, doncs les xifres escolars d'afectació de la Covid-19, ja t'explicàvem la setmana passada que un dels centres més afectats era l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa, amb un brot de Covid. A hores d'ara manté a 284 persones amb quarantena. Si bé ara no hi ha cap grup totalment confinat ja. Per tant, doncs ja s'ha anat tornant a la normalitat. La setmana passada Salut va recomanar tancar el centre per evitar al màxim la transmissió comunitària entre alumnes i directament entre famílies d'aquest centre. Hores d'ara es compten amb 34 positius en aquesta escola. Un total de 37 positius, 31 són alumnes i 6 docents i del pas. Tot i que ara, avui, només n'hi ha 34 de positius. Però és que Salut ha declarat avui que en les darreres 24 hores s'han trobat 133 nous positius confirmats per prova PCR a la província de Lleida, dels quals 120 corresponen a les comarques de Ponent i 13 a les de muntanya. També han actualitzat el nombre de persones que han perdut la vida i han pujat en 2 a la regió sanitària del Pla de Lleida, que ascendeix fins a 708 persones des de l'inici de la pandèmia. En canvi, a la de l'Alt Pirineu i Aran es manten 165 les persones mortes de Covid-19. És un registre que no es mou des de fa un mes. Pel que fa a les hospitalitzacions, es mantenen en 33 a tota la província, tot i que puja un, el de malalts crítics. 8 persones crítiques a la UCI estan ingressades per Covid-19. Els indicadors de la RT i del risc de rebrot segueixen a l'alça i segueixen alts. Parlem de 1,32 al Pla de Lleida i 2,18 a l'Alt Pirineu i Aran, i el risc de rebrot de 355 punts al Pla de Lleida i de 508 a l'Alt Pirineu i Aran. Per tant, són xifres força altes, força a tenir en compte, i seguim amb el de sempre. La vacunació funciona, la major part de persones ingressades són persones no vacunades, però hem de seguir recordant el tema de mantenir la distància física, dur la mascareta, una bona mascareta i ben col·locada, i si estàs en un lloc tancat, evitar aglomeracions, i si no és possible, doncs ben ventilat. Va, que fem una pausa i de seguida fem el nostre viatge per la DO Costes del Segre.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la
cabeza... Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Ya has comido la merienda.
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superlop en el aire!
La magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a dos quarts de dues, és, ja ho heu escoltat, dimarts, i això vol dir també que després d'aquest toc de copes, nosaltres seguim el nostre camí, la nostra ruta. És una ruta que ens hem proposat tota aquesta temporada, on volem passar per pràcticament tots els cellers que estan dins de la denominació d'origen Costes del Segre. Jo vaig sempre ben acompanyat amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Escolta, avui el nostre viatge ens durà cap a Tàrrega.
Bueno, al final, com tu ben dius, pues farem tota la volta, no?
Sí, sí.
I avui sí que sí, anem cap a Tàrrega.
Anem cap a Tàrrega i anem a conèixer el cellers Carviresa. I mira, per això, avui està amb nosaltres l'Isidre Ribalta. Isidre, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Poca broma, perquè estem a l'any 2021 i si hem de parlar dels inicis del cellers Isidre, jo sé que hem de tirar cap enrere, doncs no sé, quants anys hem de tirar cap enrere? Una pila d'anys, no?
Doncs 151 anys.
Felip, 151 anys. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, que ve de lluny, això. De fet, Isidre, tu ets... Quina generació ets ja?
La cinquena.
Cinquena generació dins del celler. Déu-n'hi-do. Escolta, explica'ns una mica. Vosaltres esteu a Tàrrega a l'any 1870, ara he fet aquí la resta, 1870. Com va començar tot això?
Doncs mira, el meu rebesavi... hi havia el meu rebesavi d'una altra família també molt coneguda a Tàrrega i d'una família de Verdú, d'acord? Que anàvem per separat, doncs, bueno, una mica amb les necessitats, també, sobretot al moment de la filoxera a França, van veure l'oportunitat de crear uns diferents cellers per subministrar vi. Val? En aquells moments, a la zona d'aquí, de la zona de Verdú, zona de Tàrrega, hi havia moltíssima vinya, i van començar així, no? Sobretot per la filoxera, quan va començar a la zona de França.
Això avui en dia, Isidre, els diem els emprenedors. Buscar l'oportunitat i el moment just. Imagina't, estem parlant de 1870, que ens pensem que això d'emprendre és tot molt modern. Tota la vida hi ha hagut emprenedors, eh?
Sí, la veritat és que sí. I, doncs, bueno, en aquells moments, apostar per aquest sector i veure aquestes oportunitats, doncs, era per treure's el barret.
Clar, Isidre, decideixen ajuntar-se, evidentment, per unir forces i per ser més forts. Tots ells tenien vinyes, també, no?
Sí, tots ells tenien vinyes, tots ells tenien cellers, i es van unir a l'any 1974, que va ser quan va ser la creació del que és ara actualment el celler Escarviresa.
Déu-n'hi-do.
Sí, a l'any 2000 també vam fer el celler a Verdú, vam fer un celler a Verdú, que actualment és el celler de producció que tenim nosaltres, de compra de raïm, d'elaboració dels raïms, dels diferents raïms, i transformem cap a vi. I després també, des de fa 50 anys, també el que tenim és un molí d'oli a Sant Martí de Maldà, que també elaborem oli.
Caram! O sigui que el tema del vi es va quedar petit, per entendre'ns.
Sí, perquè també, bueno, al final vas mirant quines oportunitats i quins sectors hi ha i què és el que hi ha al territori, i vam veure, doncs, pues, bueno, el molí d'oli també era una oportunitat perquè hi havia molt oliver a la zona.
Isidre, avui, a l'any 2021, qui formeu Carviresa?
La família, de les tres famílies originàries de Carviresa, continuen dos famílies, continua sent una empresa familiar de dos famílies, la família Costa i la família Ribalta.
Caram, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta, bueno, ara això ja és avançar-nos a la història, ets cinquena generació, però hi ha una sisena generació ja preparada?
Jo sóc relativament joves, sí, bueno. van pujant, encara som petits, però bueno, estan movent el sector.
No,
si agradarà o no els agradarà.
Clar, això no es pot obligar, ja ho sé. No. Isidre, però clar, tu de petit ja has viscut, ho has viscut això?
Sí.
Per tant, clar, a tu t'agradava o no t'agradava?
A mi sí que m'agradava. Ah. A mi sempre m'ha agradat el camp, sempre m'ha agradat tot el que fa referència al camp, al sector del vi, la transformació, sempre m'ha agradat. Vale? I ho he viscut des de petit i la veritat és que t'entusiasme, eh?
Clar. Escolta, que us dono ja la plana web carviresa.com, és fàcil, eh? carviresa.com. Allí trobareu, doncs, tota la història que ens està explicant l'Isidre, però a més, doncs, tot el tema dels vins, els olis, com bé ens explicava, les novetats, i també una agrobotiga on pots trobar multitud de tot el que ells tenen i d'altres productes de la terra. Tot això ho teniu a carviresa.com. Isidre, escolta, quanta gent esteu treballant hores d'ara a Carviresa?
som una plantilla ara de fixa d'uns 20 treballadors i eventuals, doncs, en campanyes de verema i ara la campanya del molí, el que estem ara estem en plena campanya de les olives.
Clar.
Som 27, 28, arribem a ser.
Clar, és veritat, o sigui, ara estem en plena campanya d'olives, però no fa massa que heu acabat la de la verema, com ha anat?
Doncs la veritat és que molt bé. Realment estem molt contents de la verema que hem tingut aquest any. Sí que vam tindre, doncs, bueno, al final, contratemps, que sempre hi ha contratemps, però la qualitat del raïm aquest any creiem nosaltres que era un any dels anys excepcionals.
Uh-huh.
Tant amb blanques com amb negres, eh?
Felip Urbano.
Sí.
Tu els coneixies o no?
Personalment no els coneixem encara, eh?
Doncs
personalment
mira.
No els coneixem. Llavors, bueno, això també queda pendent i s'ha de solucionar, està clar, que
ja ho saps, Felip, que tens les portes obertes, com vulguis.
Veus, eh? Felip? No, si és que no donaràs abast tu els caps de setmana, Felip.
Sí, no sé, bueno, hauré de fer alguna cosa per visitar tothom, que no ens coneixem, per anar al celler.
A més, pots vindre al celler. A més, tenim, des de fa 6 anys, vam obrir una robotica aquí, on tenim el celler de Targa, que hi tenim, doncs, bueno, tots els productes de Costes del Segre, o sigui, tots els vins de Costes del Segre els trobaríeu aquí a la botiga a la nostra botiga, i després, doncs, de totes les denominacions d'origen de Catalunya, també tenim moltíssims vins.
Que, per cert, vosaltres esteu a l'entrada de Tàrrega, a l'avinguda Tarragona.
Sí, a l'entrada de Tàrrega, venim de Tarragona.
Ahà, molt bé.
I també tenim una agrobotiga, vam obrir fa 2 anys una agrobotiga a Barcelona.
Ah, caram!
Amb el mateix target que tenim aquí a Targa, tenim tots els productes de Costes del Segre, sobretot productes de Lleida.
Escolta, i quina rebuda està tenint?
Doncs la veritat és que molt bona, molt bona. Hem agafat molta clientela fixa, estem al barri de Sant Antoni, a la vora del barri de Sant Antoni, al carrer Sepúlveda, i tenim molta clientela ja fixa, i molts eventuals, ara també estem programant molts tastos, la gent està responent molt bé, la veritat és que n'estem molt, molt contents.
Home, sense voler esteu exportant el nom de Lleida, vosaltres, eh?
Sí. Vam voler portar el mateix, donar-li sobretot una visualitat del que són els productes de Lleida a Barcelona.
Ahà, molt bé. Doncs els podeu conèixer a carviresa.com. Aquí teniu la plana web on hi ha tota aquesta informació, tots els seus productes, estic mirant els olis, estic mirant els vins. Felip, que això és el teu camp.
Sí, no, la veritat és que l'Isidre, quants vins feu actualment?
Actualment estem fent 5 línies de vins, val? 5 línies diferents, alguns només hi ha en blanc i en negre, després també tenim algunes línies que fem blanc, negre, rosat. Amb diferents línies vol dir amb diferents, com et diria jo ara, comencem pels vins joves, que és el primer que vam començar a embotellar fa 6 anys enrere, i bueno, tenim els vins joves, tenim vins amb semicriança, després tenim vins amb criances, i després també tenim, com si diguéssim, vins d'autor. Vins d'autor que el treballem part amb barrica, part amb àmfora, una part amb damajoanes, i al final anem a buscar el cupatge més adient per aquell vi.
Déu-n'hi-do, eh?
Tot el que feu és vi tranquil, no? No feu cap escumós?
No. Fem un escumós, no el fem in situ aquí, perquè nosaltres, al celler de Verdú, nosaltres treballem vi base cava. Però per temes operatius i logístics, el que és la rima, sí que en fem, però el que és la rima ens la fan amb un celler de Sant Sadurní, portem el nostre cupatge, ens l'embotellen allà, ens el guarden allà, i quan el necessitem el portem cap aquí. Uh-huh. Vale, ens el desborgen allà i ens el portem cap aquí. Vale, però amb producte de Verdú, de la zona de Verdú, sobretot.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta, quina producció aproximada teniu?
Amb
ampolles?
Amb ampolles ara mateix estem a unes 230.000 ampolles.
230.000?
Sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I mercat nacional, internacional?
Treballem nacional, comencem a obrir línies internacional a poc a poc. Però sobretot a nivell nacional. Comencem a extendre una xarxa bastant important ja per nivell nacional.
Déu-n'hi-do. Mira, a mi m'agraden els blancs, Isidre. I a més m'agraden els blancs, però suaus. Quin em recomanes?
Doncs jo et recomanaria un vi nou que hem tret ara, que es diu Tres Setmanes. És un vi amb un cupatge de Chardonnay amb macabeu, vale? Molt fresc, afruitadet.
Ah, això, això.
I després, com a suau i a més marcant molt el territori, perquè el nostre territori d'aquí, de la zona de la Vall del Corb, hi ha molt macabeu. Tenim un monovarietal de macabeu que es diu Sonneral, que no té l'expressivitat del Chardonnay que podria donar el Chardonnay altres setmanes, val? Però és un vi que et presta a beure una copa i una altra i una altra i una altra.
Bueno, jo em quedo amb el tres setmanes que m'has dit.
Sí.
Aquest l'he de provar, aquest l'he de provar. I a veure què en trac. Doncs escolta, que hem estat amb l'Isidre Ribalta. A internet els trobeu a carviresa.com. Estan a Tàrrega, també a Verdú. No sé si heu, si teniu, si us podem visitar, és a dir, si teniu el tema de visita dels cellers, agroturisme i enoturisme, si teniu prevista alguna acció en aquest àmbit.
Ara mateix no, amb un projecte de futur sí, que ho volem ampliar cap a l'agroturisme i l'enoturisme. Actualment hi vam posar molt èmfasi a les botigues. Les botigues per donar-li, pues, sobretot que la gent que fa turisme de la zona i això, després, si vol, també pot comprar el producte a les nostres botigues.
Molt bé. Doncs a carviresa.com. I a més, mira, si els aneu seguint, a la que tinguin una novetat, la pengen aquí i us n'assabentaneu, evidentment. Hem parlat amb l'Isidre Ribalta, és part de la cinquena generació. Ho heu escoltat bé, eh? Cinquena generació des del 1870 al capdavant d'aquest celler de Tàrrega, i que això és una magnífica notícia. De fet, hauria de ser notícia principal. Cinc generacions. Vaja, suposo que a nivell d'històries de la família, Isidre, n'haureu sentit de tots els colors, de bones, de dolentes, anys excepcionals, anys d'aquells dolents per tancar però que s'ha sobreviscut, de tot, n'hi ha hagut?
De tot.
Per això us
dic. Hem viscut èpoques molt grans i molt bones als anys abans de la guerra, de la Guerra Civil.
Sí.
Sobretot amb el vermut, perquè tradicionalment sí. Teníem un producte, sí, que a més anava a tot el nivell nacional en aquelles èpoques, estem parlant dels anys 30, eh?
Déu-n'hi-do.
Es portava a tot Espanya, aquest vermut, i, bueno...
Des de Lleida, també. Nois, des de Lleida.
Sí, sí.
Que bé. Doncs, escolta,
un dels productes estrella també que tenim és el vermut, que ara mateix, ara fa el setembre, ens van concedir, pues, el binari de plata als vermuts catalans.
Ah.
Sí, sí.
Molt bé. Nois, carviresa.com. Que allí teniu tota la informació. Isidre Ribalta, com dèiem, a cinquena generació, membre d'una de les tres famílies que ho van començar a tot, els Ribalta, que ha estat un plaer conèixer't, Isidre.
A vosaltres.
A més...
Isidre, cuida't molt.
No, saps què passa, Isidre? Que amb tu veig que ens hauríem de seure amb tranquil·litat, col·locar els micròfons i suposo que ens explicaries un munt d'històries, eh? Que això ho podem deixar pendent per una altra vegada.
Quan us vingui de gust, sabeu que teniu les portes obertes, que vinc aquí amb els micros, amb el que convingui, us explico les històries que dels 150 anys d'història que hi ha
clar que sí.
Al celler.
Déu-n'hi-do. Isidre, una abraçada i enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Cuida't, adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Ja ho veus, Felip? Home, t'ho dic perquè és fàcil dir-ho, això de cinquena generació, fa 151 anys, però és molt difícil mantenir-se, eh?
Bueno, és que és el que a vegades parlem, no? Que hi ha una història darrere de cada celler, i en aquest cas, pues mira, si hem anat amb el temps a Lleida, que i a mi m'ha sorprès molt, pues, bueno, a part dels 151 anys, que un vermut que s'exportava tot a Espanya.
Mira, veus, això...
És algo espectacular, eh?
Veus, això no ho sabíem i s'ha de valorar i molt, eh? Felip Urbano, com sempre, que acabis de passar bona setmana.
Igualment, cuida't.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué te voy a contar? Si nos toca ser balada hasta volver a curar.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a les 2 de la tarda, amb trons, com et deia, sobre la ciutat de Lleida. Segueix plovent, segueix molt ennuvolat. Estem ja per sobre dels 15 litres per metre quadrat, entre 9 i 10 graus. No és un dia especialment fred, és un dia d'aquells de pluja, gris, fosc, trist. Això de trist és molt subjectiu, eh? Hi ha gent que li agrada molt, els dies de pluja. Ara, també us dic que estem a punt de començar la tertúlia dels polítics i que segurament, en la major part dels casos, tots ens agradaria estar presents aquí a l'estudi, fent ràdio, com havíem fet tota la vida, però que en dies com els d'avui, doncs benvingut sigui això de poder entrar per videoconferència, no has de sortir al carrer, no tens problemes per aparcar, per circular, que els dies de pluja ja sabeu com és, o si vas caminant, de mullar-te. Vaja, jo crec, eh? Marisa Xandri, del Partit Popular, què tal, bon dia? No.
Perdoneu, bon dia, que no tenia el micro enxufat.
Millor avui així, per videoconferència, un dia com avui o no?
Home, avui la veritat és que el dia que faig per quedar a casa, eh? El que passa és que jo precisament he vingut cap a casa per poder-me connectar.
Ah, mira.
És a dir que... Imagina. Però bé, fantàstic.
Molt bé. Carme Valls, del PSC, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
No, no he vist jo... si deies que sí o que no amb el cap. Crec que deies que no.
Jo vull ja d'una vegada recuperar el contacte humà,
sí,
i el tet-a-tet i el veure'ns la cara, que a més amb aquest tipus de tertúlia, jo crec que l'estar presents guanya molt.
Sí, evidentment, molt. Estem totalment d'acord. El que passa és que les xifres no apunten a l'optimisme, sí, ni al contrari, que cada vegada anem una mica pitjor i per tant, jo no sé, jo crec que l'any ja l'acabem així segur, eh?
Ja, és una pena. Tenim ganes de veure.
No, evidentment. El que passa és que, clar, estem a final d'any, eh? Com el que diu, vull dir que l'any ja l'acabem així segur, veurem. I escolta, que està amb nosaltres el David Melé, des de Junts per Cat. David, què tal? Bon dia. David, no t'escoltem bé. Per abreviar, crec que és més fàcil que et desconnectes i et tornes a connectar. Sí, perquè és la manera de solucionar els problemes d'àudio, el David Melé, que bueno, quan venia en presencial sí que va haver una època que era fixa de la tertúlia, però que ara a través de la videoconferència no tant. David Melé, què tal? Bon dia.
Em sentiu un pelet millor ara?
Sí, home, molt millor. Abans no et sentíem gens bé. Dic que quan la darrera època de tertúlia presencial eres un dels fixes, però que ara a l'època de la videoconferència no t'havies prodigat massa per aquí.
No et puc treure, i tens tota la raó del món, però un plaer estar amb vosaltres. I com deia la Carmen i la Marisa, que almenys estem molt acostumats a fer reunions i amb les noves tecnologies, reunions, comissions a través de diferents formats, però sí que agraeixo molt, i amb aquestes tertúlies, i ho he dit sempre, tant a la Carmen com a la Marisa, que almenys nosaltres ens veiem, tot i que els oients ens senten, almenys activem les càmeres, que moltes vegades estem en comissions i saps qui som perquè surt el nom, però aquí a les tertúlies, almenys, el que deia la Carmen, el cara a cara és important i crec que és necessari per tothom, però almenys us dono les gràcies sempre perquè aquí almenys de cada Marisa, de cada Carmen, i almenys no és el contacte directe, però sí que la cara és important.
Evidentment. Abans de parlar d'altres temes, ja sabeu, bueno, que avui hem estat dient que ha mort Joan Peralada, exalcalde de la Vall de Boí, des de l'any 95 fins al 2019, es va presentar per Convergència i Unió, també pel PSC, a l'edat de 62 anys. No sé si el coneixeu personalment.
No, jo no el coneixia personalment, però sí que és veritat que aquest dematí que estàvem al Consell del Mercó Lleida, el Paco Cerdà ens ha fet arribar la notícia i no, evidentment quan la gent mor tan jove, no? És just que sap molt greu, no?
Sí.
Jo tampoc el coneixia personalment, però sí que és veritat que n'havia sentit parlar d'ell i n'havia sentit parlar molt bé, no? O sigui que era una persona estimada allí on estava i per tant, com molt bé diu la Carme, no? Que una persona tan jove doncs, ja, mori ja, doncs és una pena, no? I per tant, des d'aquí vull transmetre tot el condol a la família i als amics, no?
David, no sé si el coneixies o havies tingut tracte.
No tenia el plaer de conèixer, no l'havia sentit, perquè amb el Paco l'havíem parlat alguna vegada i res més que donar el condol i com deia ara, amb 62 anys avui en dia, doncs és una... Bueno,
sí, és una cosa.
Avui en dia, és que l'esperança de vida, al final, queda és molt jove, 62 anys avui en dia, ho parlem així, és gent jove, i és una llàstima pel territori, perquè com has dit tu, quan has fet la presentació, es va presentar per diversos partits, perquè al final la política en aquestes zones també, al final, i aquí també, cada vegada més, i ho creiem i ho pensem, la política es fa a les persones, a vegades sí que hi ha les sigles, però... en molts àmbits de la política que la continuen fent les persones.
Arrel del que parlàvem abans amb la Carme Valls, les xifres de la pandèmia no estan tan malament, ni pinten tan malament com a països del nord d'Europa, però sí que tenen tendència a l'alça, i arrel d'això pot ser que en els propers dies puguem tornar a sentir parlar de restriccions horàries, d'aforaments, allò que ja ens ho havíem tret de sobre i que no volíem de cap manera que tornés. Però és que, a més, això és darrera hora, el govern ja ha dit que demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que validi l'ús del certificat Covid per accedir a la restauració, als gimnasos, als centres esportius i les residències de gent gran i això que ara només s'està fent Pelosi nocturn i que també s'està barallant la possibilitat, això no, això ni tan sols s'ha aprovat, però que està sobre la taula d'imposar horari de tancament a la restauració a les 23 hores i a l'oci nocturn a la 1 de la matinada. Sembla que tornem cap al tema de les restriccions amb el Nadal aquí a la vista. Si s'ha de fer alguna reacció, s'ha de fer ja, perquè és que Nadal és exactament d'aquí un mes, perquè és que avui és 23 de novembre. No sé si arribarem a temps, si volem maniobrar.
Jo si em permets... És que jo crec que tenim que fer diverses consideracions, no? Quan parlem, l'altre dia sentia, no?, que Espanya no sé si és el primer país que té més vacunats i si no estem allí al top, però també és veritat que parlaven de que el 70% de la gent que està ingressada és aquella gent que no està vacunada, no?
Sí.
De la tercera dosi per a aquells de 60 anys i, per tant, de situacions que semblen, han de ser de cap immediat. També és veritat que el tema aquest de la mascareta, no? Doncs ara ja és veritat que ja no saps ni quan te l'has de ficar ni quan no. Quan entres en un local, te demanes un cafè, t'aixeques per demanar el cafè, te la fiques, te sentis, estàs amb els amics, te la traus, no sé què. Bueno,
jo et diré, no, Carme, que la porto sempre. És a dir, jo que surto de casa i he agafat l'hàbit de posar-me-la. Ja ho sé que pel carrer no és obligatori. Però escolta, jo la porto sempre. Ara l'hivern també s'agraeix, eh?
Sí, però no sé... Que a lo millor, jo l'altre dia estava dinant en un restaurant i sentia la noia del darrere meu, no? Que deia, bueno, jo no m'he vacunat, no? I jo, allò que dius, hòstia,
és,
no?,
estrany, oi?
És aquella sensació que els altres quatre i deies, vale, pues, com a mínim fica la mascareta, no? Perquè al sí. Final és veritat que tots hi podem caure, és veritat que hi ha gent que no està a favor de les vacunes, és veritat que, però està demostrat que Espanya és la que menys incidència té perquè és la que té més vacunats, no? Per tant, algo en aquests moments deu d'ajudar aquesta vacuna, que potser la solució no és tant tornar-nos una altra vegada que no incidir en aquelles persones que no estan vacunades, amb aquestes mesures, perquè tu deies l'oci nocturn, no tot l'oci nocturn, o sigui, tu necessites ara mateix la necessitat amb aquell lloc que pots ballar, perquè per entrar en un local no és necessari. Per entrar en un local a la una de la nit no van demanar res. I al cap d'un quart d'hora vaig entrar en un altre i si me van demanar perquè es podia ballar sempre, no? Bueno, complicat tot això. Sí. Complicat saber quina és la...
David, arribarem a Nadal? Bueno, arribarem a Nadal, vull dir, arribarem a Nadal sense res. Sense restriccions o s'està posant complicat?
Jo ho veig ara mateix complicat, portem molts mesos parlant i ara la Carmen ficava un exemple, perquè al final estem en debat aquest que podem estar hores i hores, la llibertat dels uns i dels altres, les llibertats dels uns. Hi ha un tema de corresponsabilitat. I al final cadascú té el seu criteri. Jo crec que s'han fet moltes coses bé, però continuem vivint aquesta pandèmia. Ja va, tothom sabíem que érem i que no podíem marxar a la guàrdia perquè realment hi era, però ho ha dit la Carmen, jo crec que aquí s'han fet moltes coses bé, tant que és qüestió de viure. Llavors ara estem en aquest debat de qui no es vacuna. Jo us puc donar una dada que no és una dada empírica, que és d'aquest matí, que m'ha arribat per WhatsApp, que la meva mare s'ha anat a vacunar, que ella sí que volia, i m'he fet un comentari que hi havia molta gent també fins a les primeres dosis. Vull dir que també, al final, també, tota aquesta feina i tota aquesta pedagogia, hi ha gent que també va canviar la seva actitud, la seva manera de pensar, i jo crec, sincerament, avui, jo crec que la de vacunació, que és una opinió molt personal i molt particular, també és un tema de corresponsabilitat. Moltes vegades no ho fas per tu mateix, sinó també ho fas per la gent que t'envolta. Vull dir... I sempre ho he dit, i amb els tertulis m'han trobat, amb la Marisa, amb la Carme, m'han parlat moltíssim. Hem de tindre memòria. D'on venim? El que hem patit tots. I qualsevol mesura sabem que avui en dia afecta directament a l'economia de les empreses, de l'oci, de qualsevol mesura que fem. Però si ens n'hem sortit en algunes èpoques i hem pogut treure una mica el cap, també ha sigut gràcies al compliment d'aquestes mesures. I també entenc que la gent que està al capdavant, si tenen la mesura, és plenament conscient de les conseqüències que té. Però crec que ho han de fer pel conjunt de la societat. I crec que, bueno, ja, també ja estàvem planificant aquests viatges que hi ha de cara al pont i tot això, i depèn de les zones on vagis, hi ha les restriccions. I el fet del certificat o de que es pugui comprovar la vacunació, això, doncs, al final és una mesura que a mi, en el meu cas, que estic vacunat, m'és el perfecte.
Mira, arrel del que deies, ara estava revisant a la ciutat de Lleida, la setmana passada encara es van posar 350 vacunes de primera dosi, i 550 de segona dosi. Parlo de la ciutat de Lleida només, eh? Vull dir que encara hi ha 350 persones que van anar a la primera dosi. Ull, que això no vol dir que totes siguin persones que se la podien posar i van decidir no posar-la, que els que compleixen 12 anys doncs també van accedint, eh? Però vaja, 350 persones en una setmana, segur que no tots són els recent complits, de 12 anys. Marisa.
Sí, a veure, tens raó, no? Jo crec que la xifra és força elevada. El que passa que jo també entenc que no es pot obligar a vacunar a la gent, però llavors el que sí els hi demanem per part d'aquells que estem vacunats, doncs que tinguin molta més cura doncs a l'hora de fer vida social, no? O sigui, respecte pel fet de que no es vulguin vacunar, però al mateix temps doncs els hi demanem que, sisplau, doncs vigilin, perquè clar, que ja la majoria de la població doncs ens han vacunat, creiem que la vacuna d'algo serveix, també s'ha de dir ben clar que la vacuna el que fa no és evitar que s'agafi el Covid, ha quedat ben demostrat, però sí que el que fa, el que evita és que si, en cas de que agafis el Covid, l'agafis amb una d'una forma molt menys greu, sí, no? Sí. I per tant, a veure, és important no vacunar-se al final. En quant al tema de restriccions, no, i als possibles tancaments, esperem que, pues, que el sector de la restauració no tingui que tornar-se a veure tocat per aquest tema, no? I si ha de ser així, doncs, si s'han de prendre mesures, doncs que es prenguin el més aviat possible, bàsicament per lo que dieu, perquè el Nadal el tenim aquí i la gent, doncs, bueno, pues evidentment ha de fer que els seus negocis funcionin durant aquesta època de l'any, que és quan segurament doncs, fan més negoci, no? Clar. Per tant, si s'han de prendre mesures, que es prenguin ja.
No, a més, tens raó, perquè la restauració ja parla de que té un 80-85% de reserves fetes de cara... Perquè és que no només hi ha el que és estrictament festes de Nadal, sinó el recuperar allò de les trobades de sopa d'empresa, d'amics... previs
Mira,
a Nadal,
nosaltres,
no?
Nosaltres el sopar de Nadal el teníem previst, em sembla que és el 16 de desembre, que és un dijous, i clar, i estem a l'espera a veure què fem, no? A veure clar. Què decidim, perquè, bueno, però ja, o sigui, ja no és de cara a l'afiliat si faràs un sopar o no el faràs, és que és de cara al restaurant si li pots acabar confirmant o no.
Déu-n'hi-do.
O sigui, és que, clar, és complicat.
Sí, sí, en fi. Deixeu-me que canviï de tema, va, que estem a punt d'arribar a les dues, queden 8 minuts. Us volia preguntar de pressupostos, però com que suposo que encara en parlarem dies d'això... bueno, per cert, no, deixa'm, Carme Valls, que vosaltres heu fet roda de premsa ara a les 12, que, bueno, de pressupostos.
Clar. Sí, sí, fet roda de premsa per dir que no tenim pressupostos. Va, és a dir...
No ha canviat res de la setmana passada?
No. Bueno, el que ha canviat és aquesta declaració que va treure ahir el Comú, doncs dient sí, però no, però sí, no? Però per part nostra, res. A data d'avui no tenim data de pressupostos, data de ple de pressupostos, per tant no sabrem si s'hauran de prorrogar o no. No sabem on és. El que sabem és, curiosament, ho sabem per les notícies que va traient els comuns, no per les notícies que tragui l'actual govern de la Paeria. Per tant, no sabem si podem negociar o no, no sabem si volen negociar o no. A mi m'agradaria deixar clar una cosa. Evidentment, qui governa és lliure de fer el que vulgui. Això està clar. Però una altra cosa és presumir d'ètica i no ser-ho. És a dir, el que sí que és ètic és, entenc jo, donar a tothom les mateixes possibilitats. I jo entenc que el problema està allí, no que ells decideixin negociar amb els comuns o decideixin negociar amb qui vulguin, evidentment. Però és tenir una informació que nosaltres no tenim i després ens la donaran, com ja se va fer amb les ordenances fiscals, i ens diran, ei, d'aquí una setmana o d'aquí 5 dies, 4 dies, ens heu de dir el què. Quan ells fa dies, evidentment que per això governen, que hi treballen. Però ells han decidit donar-li la possibilitat a un altre partit perquè puguin negociar i no és el nostre partit escollit. Per tant, després no es poden demanar les mateixes respostes. Eh?
Ah, bueno, el Comú de Lleida ha dit que estan parlant. Per cert, que tant Ignasi Amor com Elena Ferrer han justificat la seva absència avui. Han dit que segueixen negociant, però que les dues coses que els interessa, sobretot, la despesa social i la de... la part de sostenibilitat, tota la part d'ecologia, que de moment no tenen una resposta en ferm i que allò doncs, segueix a l'aire, que és el més important, que equival a dir, crec, que encara no s'han posat d'acord. És a dir, no estem adolentes, però no ens hem posat d'acord. No sé si, David Melé, participes al comitè negociador o tens notícies fresques?
No tinc la... En aquest cas, no. Aquella frase, no és per fugir d'estudi, ni molt menys, però de vegades és... No és el meu negociat que havia decidit, no? Tot i que seguim molt atentament com evoluciona tot, perquè està clar que els pressupostos són necessaris, que els necessitem, i confio molt, i de confiar plenament amb els que hi ha al capdavant fent aquestes gestions, i també escoltant molt atentament el que la Carme comenta, o el que em comentava abans, però al final, en aquest cas, estem parlant de pressupostos, però durant l'any tens moltes oportunitats i necessitats de poder parlar de moltes temes políticament, perquè al final per trobar les solucions, en aquest cas pressupostos, però qualsevol dia a dia, per qualsevol altre, crec que el que ho hem intentat la Carme com la Maria, ho pugui comentar l'empresa, jo personalment com a regidor, i per les coses que també em toca comentar, però també intento escoltar sempre quan fa qualsevol comentari en aquest aspecte, quina és la seva opinió. Mm-hmm. En aquest cas, és així.
Marisa, esteu igual que la setmana passada, doncs.
Sí, estem exactament igual. Una setmana més tard, no? I el que comentava la Carme, no? que és una falta d'ètica i una falta de respecte absoluta cap a la resta de partits que formem l'oposició, no? I a mi, doncs, que faci o deixi de fer el comú, doncs la veritat és que m'és igual, perquè al final ho veig com un grup polític com el nostre, no? Vull dir, que està a l'Ajuntament, ara mateix no forma part del govern, però el que sí que és preocupant és el que fa el govern, que és el que fa Esquerra Republicana, el que fa Junts, i la seva actitud, o sigui, és que trobo que a finals de novembre no sàpiguem encara quina és la proposta de pressupost, doncs ho trobo bastant greu, no?
Escolta, i el tema... Perdona, Marisa, digue'm.
No, que una de les coses que amb les que sí estic bastant d'acord amb el comú, no? I que comparteixo i que diuen en aquest comunicat, no? Que és que des de l'Ajuntament s'està utilitzant els Next Generation com a excusa, no? Per no invertir en les necessitats de la ciutat. Jo crec que això, bueno, hi estarem tots d'acord. Perquè al final el que s'han de fer són uns pressupostos reals. Ara mateix aquí no ha arribat ni un euro d'aquests fons i, per tant, hem de ser molt rigorosos i dir ben clar que els diners que tinguem seran els que hem de destinar per l'any que ve. Vull dir, si els diners de Next Generation arriben al juny o al juliol de l'any que ve, doncs no serviran per pressupost de l'any que ve, saps? No? Vull dir, és que...
De manera breu, perquè ens queden 3 minuts només, ara li dono la paraula a la Carme Valls, però de manera molt breu, el tema dels pressupostos del govern de la Generalitat amb la negociació amb en Comú Podem, si m'aproves els de l'Ajuntament de Barcelona, jo te'ls dono aquí, això com ho valoreu, Carme?
Hombre, vols dir que negociéssim nosaltres de parlar si...
No, tu dic si és una manera de negociar els pressupostos o no, aquesta.
Jo crec que no, jo crec que són dos completament diferents i que no tenen absolutament res a veure. Però jo, si me permet, Ricard, volia fer un petit comentari. Una de les coses que sí que sabem dels pressupostos de l'any que ve és que la Generalitat ha decidit, finalment, i amb ficant i seny, és pagar l'escola de Pinyana. L'escola de Pinyana era una despesa que per l'Ajuntament de Lleida suposava 450.000 euros, si no m'equivoco. Nosaltres preguntem, escolta'm, una de les preguntes que es van fer a la Comissió d'Economia del passat divendres. Aquestes 450.000 euros ja heu pensat que podeu fer? Perquè a Lleida tenim molts problemes de seguretat, de neteja, d'enllumenat, i dius, ostres, pues ja que pensava, pues me'ls dedico a una cosa d'aquestes. No, ni ho han pensat. Ni... Per això vull dir que tot és com una mica, no? De dir, bueno, no hi pensen, no hi pensen amb nosaltres, no hi pensen amb la ciutadania, no sabem què és el que han de fer, no sé. La veritat, jo estic... totalment.
Avui
no m'ha
quedat
un bon dia.
De manera superbreu, perquè ja et dic, ens queda minut i mig. David, Esquerra arriba a un acord en Comú Podem amb els pressupostos de la Generalitat, Junts no li agrada i a canvi li donarà suport a l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta és la manera...
Ara sí que em permetràs que fugeix a l'estudi.
Ah, vale.
Jo crec que hem d'estar centrat i jo, com ha dit la Carme, no vull pensar en una cosa...
T'ho dic perquè, com a ciutadà, em dona una sensació ja de mercadeig.
No, però per això jo ara he escoltat a la Carme i a la Marisa, i quan abans de comentar, al final d'ahir, que a la Carme li vull comentar, vull dir que no podem pensar és que nosaltres...
Però en 10 segons.
No tenim clar quines són les necessitats del tema del civisme, el tema de seguretat, el tema de neteja, que ho aplico directament a l'Horta a l'hora de consultar quin és el projecte de l'Horta per l'any 2022, pues realment va vinculat amb totes aquestes realitats. Vull dir, som molt conscients de les necessitats de la ciutadania i, el que, i com ha dit, no? Al final de les exigències crec que representa que tenim projectes, però també els pressupostos han de permetre tirar endavant la realitat.
David, aprofito, no hi ha cap bombazo de l'Horta, no?, pels pressupostos del 2022, entenc?
Seguirem el pla que vam establir tots els vale. polítics i nosaltres estem treballant. Bombazo és continuar treballant i promocionar l'Horta.
Vale, doncs arribem a les dues. Marisa Xandri, Carme Valls i David Mele, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies, adeu. Igualment. Adeu.
Adeu. Adeu.
Apa, que ens n'anem a les dues. Mira, no... Bueno, no hi ha hagut primícia, però és que es veu que encara està tot molt, molt fred, encara. Està molt verd. Va, anem directes a les dues. Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia del migdia de Cope Lleida. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts. Salut. Adéu.